La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Vamos a abrir esta edición conociendo a través de Adelie Martínez qué es Moradas en Construcción.
Enrique, Moradas en Construcción son una xarxa de dones per la bioconstrucció i restauració amb materials naturals i han organitzat la Setmana Morada per la Dana amb tallers gratuïts de revestiment de calç. Així volen mostrar el seu suport i solidaritat a totes les persones afectades per la Dana, per la qual cosa organitzen tallers per a millorar la infraestructura dels locals de joves i xiquets de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Durant les jornades realitzaran revestiment de calç en les plantes baixes de les construccions afectades. Començaran les activitats en el centre infantil de la coordinadora de col·lectius a l'Avinguda 9 d'Octubre de Massanassa i tindran lloc del 6 al 13 de desembre de 9 a 2. Per a participar cal inscriure's al correu moradasenconstruccion@gmail.com. Benvingudes, benvinguts a l'edició del Déu de Santa Teresa del divendres 6 de desembre de 2024, dia d'una Constitució espanyola que no és tan sacrosanta i inamovible com ens volen imposar i que molta gent, sobretot la que lluita per la millora social, considera que s'ha de superar. El programa d'avui estarà ocupat en la part central per l'entrevista que Josep Martínez farà a Marcel Cumplido i Lara Llop de Suc Arquitectes, experts en paisatge i territori. Després continuarem amb la música en el calendari i conclurem en l'agenda dels propers dies a Car Revolta. És el moment de l'entrevista que conduirà el company Josep Martínez. Hola, Josep.
Bona vesprada, Adelín. Passem al bloc central del Déu de Santa Teresa. I abans d'iniciar l'entrevista, volem explicar-vos que cada últim dimarts de mes té lloc a Car Revolta una tertúlia d'arquitectura que coordina Carmel Gradolí. Dimarts 26 de novembre hi hagué una edició extraordinària per a raonar sobre què fer després de la Dana des de l'urbanisme i la planificació territorial. Què fer, evidentment, per a conviure en un territori i amb un clima trastocats. Hi van participar Rosa Pardo, arquitecta i exdirectora general de Política Territorial i Paisatge, Hieroni Banyuls, geògraf i coneixedor del Patricova, el Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a ara mateix dita Comunitat Valenciana. Esther Casal, arquitecta urbanista i experta en planejament i avaluació ambiental estratègica. Josep Gavaldà, activista de Per l'Horta. I Marcel Cumplido i Lara Llop, de SUC, arquitectes experts en paisatge i territori. Hauria sigut un goig convidar-los a tots també al programa d'avui. De moment tenim amb nosaltres a Lara i a Marcel. Bona vesprada als dos.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Després d'escoltar-vos l'altre dia en la tertúlia, vosaltres digueu que al País Valencià no hi ha cultura o percepció del risc. Per què feu aquesta afirmació? A què és deguda?
En aquesta afirmació el que volíem dir és que s'ha viscut en una cultura que coneix el territori, coneix els perills. Els nostres avantpassats, els nostres pares, els nostres avis, vivien molt més vinculats al lloc, molt més vinculats al paisatge, al territori, La majoria eren llauradors i aleshores un llaurador sempre està mirant al cel si plou, si no plou. Sí que sabien bé aquests riscos, sabien si plovia, podia baixar a riuar i no podies creuar rambles, no podies creuar barrancs. Avui en dia vivim com molt més d'esquenes tot el que passa en la natura i no ens assabentem tant d'això. Per exemple, la toponímia dels llocs ens reflexa tota aquesta sabidoria popular que hi havia quan als llocs. Les bassetes, el xarco, torrent... És a dir, que sí que se sabia. I avui en dia vivim molt més d'esquenes.
Una altra afirmació que vau fer l'altre dia en el col·loqui de la tertúlia d'arquitectura era que apretava molt que es parlara de projectes de defensa, així entre cometes, contra els perills de la natura. Suposem que qui s'ha de protegir som nosaltres, els humans.
Ens hem de protegir d'alguns humans, ja queda demostrat de quins humans ens hem de protegir. Pensem que d'alguna manera quan se fa un projecte i aquest projecte ja naix sota la insígnia de defensa de defensa marina, defensa tal, segurament no ho estàs enfocant bé perquè intentes resistir front a un procés natural amb la qual cosa vas a tindre totes les de perdre. No ens hem de defensar de la natura, sinó hem de saber ballar amb ella, hem de saber sintonitzar amb ella i hem de saber entrar amb el seu diàleg, el seu discurs, les seves pertorbacions, les seves maneres de fer per a poder seguir estant així sobre este planeta.
Vaig en certa mesura de ser conscients que els humans som molt més vulnerables del que ens pensem envers la natura i més enllà, que la natura ha demostrat que sí que està preparada en general per a les pertorbacions i per a reeixir-se d'aquestes pertorbacions. Sovint som els humans els que més inconvenients tenim.
Sí, exacte. De fet, és el que parlàvem també en la tertúlia, que a poc a poc, sobretot al llarg del segle XX i en el tot el desenvolupament tecnològic, hem intentat anar en contra de la natura i creiem-nos que podíem regular totes aquestes pertorbacions, totes les coses que ens fastidiàvem, és a dir, volíem construir en un lloc que era inundable i pensàvem que teníem la capacitat de viure allí i crear unes defenses front a la natura. No és algo que sapiguem ara, sinó ja se sap que no n'hi ha res a fer. Per exemple, l'aigua sempre va buscant el mateix lloc. I com hem calculat barrancs per a la T500, doncs ens pensem que ja no n'hi ha perill de que se nisquen ni de que passi res. S'està parlant una altra volta de que si s'hagueren fet certes obres, doncs igual no haguera passat les obres que s'anaven a fer. El cabal que s'estimava per a portar en totes aquestes canalitzacions li feia cigolletes a tot el que ha passat. És a dir, tenim que assumir que som vulnerables i tenim que assumir que la natura, com tu has dit, està preparada per a totes aquestes pertorbacions i deixar que siga la pròpia natura, deixar-la ella fer. No ficar l'impediment.
Pensant en global, defensàveu que hem de canviar de paradigma i assumir com una mena d'esquema concèntric de convivència amb la natura. Expliqueu-nos si se canvi tal com entenem des de fa un parell de segles la vida i com l'hauríem d'entendre, la vida en el planeta, i com l'hauríem d'entendre en el millor dels casos per intentar millorar aquesta convivència.
És una cosa que ja pues, el pensament, i sobretot el pensament crític, filòsofs i demés, ja fa anys i dècades que estan un poc promulgant este pensament. Venim d'un pensament del segle XX, en el millor dels casos, una cosa ben assenyada o ben feta és aquella que és econòmicament viable, socialment ventajosa i ambientalment sostenible, i amb la cruïlla d'aquests tres factors està bé. Hi ha molts pensadors, molt crítics, el Bruno Latour, per exemple, que d'alguna manera han posat això sobre el paper i diuen, senyores, estem en un planeta que és un altre, front a uns canvis radicals del planeta que no havíem vist en tota la història de la nostra espècie, i ho haurem d'entendre d'una altra manera. Hem d'entendre ja d'una vegada que el que suporta la vida tal com la coneguem és el sistema planeta, i aquest sistema té una sèrie de dinàmiques i té una sèrie de regles en les quals ens van a condicionar tot. La primera qüestió a posar damunt de la taula és allò ambiental, en segon terme allò social i ja en últim terme pues, allò de si és econòmicament viable, si tens la capacitat tècnica o els diners o financera per a poder desenvolupar-ho, no? No ens inventem res, això l'ecofeminisme ja ho ha posat damunt de la taula i molts altres tipus de pensaments més propis del segle XXI que no del segle passat. Aquesta mentalitat, per desgràcia, avui en dia, a 2024, encara s'arrossega i encara genera projectes i genera polítiques concretes.
Ves a recordar-ho, i ara aterrant mai millor dit, justament per això hem d'entendre com funciona el territori, mimetitzar-nos en certa mesura. Una via per aconseguir-ho és el que s'han anomenat els Urban Water Plans. En què consisteixen?
Són plans globals dels quals se deriven diferents planificacions que el que fan és pensar en com afrontar-se a tots aquests problemes derivats de l'assentaments humans en llocs on no s'haurien d'haver produït aquests assentaments, en lloc d'implantar sistemes d'infraestructures grises, com s'ha fet fins ara, a través de canalitzacions per a llevar-se l'aigua de damunt ràpid que hem vist que no funcionen, en solucions que se basen més en veure com funciona la hidrologia del lloc, com és la topografia i, com bé has dit, mimetitzar-se. Mimetitzar-se amb aquest paisatge, amb aquesta natura, són les anomenades solucions basades en la natura, també és dir, es mimetitzem amb l'entorn i intentem aprendre de les solucions que fa la natura per allà i mimetitzar-les, simplement. L'actuació és molt menys dures en els processos naturals.
Laia, per començar amb les males pràctiques, podríeu posar-nos algun exemple d'alguna actuació especialment nefasta al nostre territori, a l'Horta Sud, a la Ribera, alguna actuació que s'ha demostrat ara amb la Dana que era roïn?
Realment roïn per a nosaltres. El Plan Sud és una actuació que se va fer d'una manera trencant radicalment el territori. Una gran barbaritat que ara se diu que gràcies al Plan Sud València no s'ha inundat, i és algo que posa en solfa. En la capçalera del Llitúria no ha plogut el que ha plogut en la capçalera del Pollo, per exemple. És dir, si haguera passat, si haguera plogut tot això a la capçalera del Túria, segurament s'haguera desbordat el llit, perquè sense haver plogut tant portava un cabal que li faltava res per a desbordar-se. L'altre dia es passava en un plànol que se veia les inundacions del 57 i se veia clarament que el barranc del Pollo, barranc de la Saleta, tota aquesta zona, tota la zona de l'Horta Sud, desaiguava en el riu Túria, en el llit vell. És a dir, el llit nou ha fet de barrer tal que l'aigua no ha pogut eixir per ningú lloc i l'aigua al final necessita eixida. I si no, comencem a tindre el toll d'aigua i comencem a tindre aigua que regolfa i que en unes dinàmiques en la barbaritat que va ser l'implant d'aquesta infraestructura i com ha condicionat el futur desenvolupament de l'horta.
Per contra, alguns exemples de bons plantejaments o plantejaments amb algunes bones opcions són, per exemple, per a vosaltres els de Nova Orleans, després del Katrina. Quins plans s'han fet allí?
Després del Katrina, que crec que va ser 2005, Nova Orleans i la seva àrea metropolitana, Great New Orleans, se posaren les piles i se n'adonaren una mica d'allò un poc que estem dient. Per més potent que posem la bomba, per més gran que fem el canal, per més gran que fem la canonada per evacuar aigües, sempre arribarà un huracà més devastador i més gran. Per tant, no estem enfocant bé el problema. I ahí va ser un canvi de paradigma radical en la manera de gestionar aquest tipus de fenòmens, que tampoc s'acaben inventant res perquè entren en contacte amb gent d'Holanda i veuen com han solucionat. Allí hi havia un pla que, si no recordo mal, es deia a Run for the River. I també aquest mateix model de Nova Orleans també l'han exportat a altres ciutats americanes, com a Houston, a Cleveland, crec també, a algunes zones de Nova York, per el Sandy. Sempre són plans que el que analitzen és el funcionament del territori ecològic, en aquest cas en el tema d'aigües, com totes les infraestructures que s'han generat i tot allò construït està jugant un paper normalment en contra d'aquestes coses i, per tant, posant a la gent en risc, i com revertir aquesta situació, que normalment sempre són accions molt estratègiques en llocs concrets, però vinculades a recuperació d'hàbitats o fins i tot crear-ne de nous. Aiguamolls, wetlands, marjals, tots aquests espais han sigut els que la natura normalment la capacita per a assolir tots aquests volums d'aigua que els cau torrencialment. Veus el record d'Holanda, el de Run for the River, i al final, bàsicament, si no recordo mal, alguns esquemes era ampliació de lleres, llevar estructures dures, deixar aquest espai d'alguna manera natural per a que quan ocorrisca el fenomen es pugui absorbir sense fer mal a ningú, però a la vegada aquests espais també poden admetre certs usos. Afrontar-ho des de la infraestructura verda i no des de la infraestructura grisa, que bàsicament consisteix en resoldre un únic problema. Això de la infraestructura verda i intentar concebre d'una manera holística el territori i d'una manera un poc més complexa tot el seu funcionament. Són solucions ja molt testades, fins i tot en Xina, amb este concepte de sponge city, ciutats esponja. Estan ja molt testats i s'està ja comprovant que funcionen bé. A part, doncs, ofereixen una sèrie de serveis, no només ecològics, per a la natura i per a tot, serveis culturals per a la gent, llocs d'esbarjo, llocs d'identitat cultural, tot un seguit de coses que entenem que és la manera d'afrontar-ho.
I baixant al nivell de l'entramat urbà, quines opcions veieu que es podien assumir a partir d'ara per evitar més danys en cases situades en baixos, en comerços, com podríem minimitzar danys?
A nivell d'edificació, els baixos sense possibilitat de fugir d'ahir i de pujar de nivell s'haurà de donar alguna solució, no? Perquè han sigut com els llocs més perillosos. Les tendes també hauran de pensar com elevar-lo tot. Per una banda, a nivell d'edificació s'hauran de fer alguna sèrie de solucions. A una altra escala, a banda d'edificació, tot el que s'ha inundat formava com una barrera, és a dir, l'aigua ve de la muntanya, se'n va cap a la mar, l'albufera, i tot això, la conurbanització que tenim, li ha fet una barrera que, a més, ha fet que se canalitzara, ha funcionat com de canal. S'han canalitzat tota l'aigua pels carrers. Hem de saber primer i conèixer exactament quina ha sigut la dinàmica de l'aigua. D'alguna manera s'haurà de permeabilitzar el territori i s'hauran de crear zones per les que puga eixir l'aigua, que permeabilitzen, que laminen. D'aigua, en quan escampava, almenys la velocitat disminuïa. El problema ha sigut la velocitat que portava i aquesta velocitat se porta quan se canalitza. Quan l'aigua està buscant llocs per fugir, no sap per on eixir, no pot ampliar llits i canalitza. Llavors comença a agafar velocitat. S'haurà de pensar en aquests espais de permeabilització. Permeabilització i de laminació en la direcció del flux de l'aigua. Primer hem de saber bé què ha passat, però s'intuís un poc això.
Digue'm un nivell intermedi entre els macroplantejaments i els canvis a peu de carrer. Voldríem acabar amb optimisme, però no sé si podem fer-ho així, si realment això és una oportunitat o ja passat un mes de la dana estem veient com el que s'imposen són una altra vegada reformes de lleis com la llei de protecció de l'horta i, a més, tot això amb canvis de govern que el que fan és donar-li poder a militars. Podem mantenir l'optimisme o ho veieu complicat?
Que s'està imposant aquesta idea de reconstrucció que ja ens posa una mica els pèls de punta, perquè si la reconstrucció és tornar a fer el mateix que hi havia de la mateixa manera en el mateix lloc i com si res haguera passat, tornar a passar el mateix. I això és una cosa de física bàsica. Si no canvies cap variable, torna a passar el mateix. Optimista, sí. També és una qüestió personal. Jo tinc fills i jo no vull deixar-los un món de merda. Ni vull que impere este pessimisme ambiental que acaba angoixant i acaba generant fins i tot ansietats. Des d'un punt de vista científic, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, els canvis dels processos bioquímics del planeta, hi ha tota una sèrie d'indicadors que diuen que hi ha un canvi global. Aquest canvi global, hi ha una sèrie de vectors i uns motors que fomenten aquest canvi o que l'activen. I darrere de tot això, el principi de tota aquesta cascada, ja la ciència ja ho diu clarament, són decisions socioeconòmiques, les que actuen de motors del canvi. Si és així, el missatge és esperançador, perquè llavors heu decidit les persones o els que es dirigeixen. Puc controlar són les decisions que pren la humanitat. En Davos, aquesta gent que reuneix, que si tenen poques d'ecologistes i encara creu que l'economia s'ha de desenvolupar més i quines són les maneres. Tots els anys fa el report World Economic Risk, és un informe sobre quins són els riscos amb major probabilitat i major impacte sobre l'economia global. I aquests riscos, aquesta gent ja entén des de ja fa, des de jo crec que del report del 2021, els 5 primers riscos són causes ambientals, fenòmens extrems o fins i tot pèrdua de biodiversitat. Aquesta gent ja està entenent això. Per tant, jo crec que el missatge ha de ser necessàriament esperançador, ni que siga per justícia amb les noves generacions. I sobretot també perquè depèn de nosaltres. Que mires el panorama polític que ens envolta i les decisions que prenen és bastant desalentador. Piensa en esto cuando vayas a votar. El principi del canvi sempre és les ganes i l'optimisme. Si no hi ha això, no fem res.
Me n'alegre haver acabat amb este missatge moderadament optimista. Hem tingut avui amb nosaltres a Marcel Cumplido i a Lara Llop de Suc Arquitectes. Gràcies per vindre al programa.
Moltes gràcies.
Res del calendari ens endinsa avui en un terreny que entrepitja poc, el de la música antiga, però l'ocasió mereix perquè parlarem d'una joia de la nostra cultura en lletres majúscules. Es tracta del cant de la Sibil·la que, com a preludi al Nadal, s'interpreta cada any en la Catedral de València. Aquest cant profètic és un drama paralitúrgic que fins al segle XVI s'escenificava la nit de Nadal en diferents catedrals de la península, sobretot en l'antiga Corona d'Aragó. Després del Concili de Trent, la seva interpretació va desaparèixer i avui només es canta a Mallorca, a l'Alguer i a València. El cant de la Sibil·la és una de les representacions més significatives al voltant del naixement de Crist, implantada per Jaume I després de la conquesta de València. Les Sibil·les eren dones que es creien inspirades pels déus, totes verges i profetes. Entre elles, la Sibil·la Eritrea era l'encarregada d'anunciar el dia del judici final i l'arribada de Jesucrist al món. Encara que la Sibil·la és la figura per excel·lència de l'oracle grec, el cristianisme ens va apropiar d'ella per atemorir a la població amb els seus presagis sobre l'apocalipsi. La cita d'enguany és el dimecres 18 de desembre a les 7:30 a la Catedral de València i l'entrada és gratuïta. L'acte reuneix a la Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, que toquen amb els instruments de rèplica dels àngels dels frescos de l'altar major. A la Coral Catedralícia, al cor de la Generalitat Valenciana, a l'Escolania de la Verge dels Desemparats i Lluís Garrido com a escolà solista en el paper de Sibil·la. També compta amb la participació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic sota la direcció escènica de Jaume Martorell per a representar a la processió dels profetes, adaptació signada per Josep Lluís Cirera i encapçalada pels amics del Corpus de la ciutat de València. El concert està precedit a les 7 pel tradicional toc de matines del Gremi de Campaners de València. Escoltem ara la peça Al jorn del judici.
D'una vergine ai
Passem a contar-vos la programació que tindreu pròximament a Car Revolta. Avui dimecres 6 a les 8, des de la programació de Carcosa Sessions, concert de Money i Perfil Bajo. Dilluns 9 de desembre, a les 7 al Col·legi Major Rector Peset, continua el cicle Queda inaugurado este pantano, organitzat per la Plataforma contra la Impunitat de Franquisme amb la col·laboració de Car Revolta. En aquesta ocasió tindrà lloc l'acte Treballs forçats en el Patronat de Protecció a la Dona, amb Pilar Iglesias Aparicio, investigadora sobre dones castigades a Irlanda, Marta García Carbonell i Maria Palau Galdón, autores de Indignes, Hijas de la Pàtria, Cròniques del Patronat de Protecció a la Mujer, modera la periodista Llum Quiñonero. Dimecres 11 de desembre, presentació dels materials didàctics, queda inaugurado este pantano. Treballs forçats a Benajever, a Maria José Soriano Trachiner i Juan Vicente Morales Pérez, professor d'Història de la JVA, modera Andrea Moreno Martín, gestora cultural i de patrimoni i doctora en arqueologia. També dimecres 11 a les 6, a l'Octubre Centre Cultura Contemporània, col·loqui Ciutadania contra la corrupció en temps d'emergència. Participen Raúl Vidal Sánchez, advocat de l'acusació popular en el cas Blasco, Joan Llinares i Gómez, jurista exdirector de l'Agència Valenciana Antifrau, Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, Fina Mateu Bolós, membre de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció i Escola Valenciana. Presenta Lorena Tortosa Guerrero, periodista. Organitzat per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, del qual forma part Car Revolta. També dimecres 11 de desembre a les 7 Literatura, presentació de Karaoke Foxtrot, Abecedari Abracadabrant, de Jordi Vintró, amb dibuixos de Joan Casamorona, publicat per Bacamú, amb Jordi Vintró, Pere Siscar i Xènia Diaconova. Divendres 13 de desembre a les 7, inauguració de l'exposició Realitat Líquida d'Isabel Guirao. Divendres 13 i divendres 20 de desembre a les 8 de la nit, comèdia organitzada per Brocha Gorda. Fins el 18 de desembre tindrem al bar l'exposició solidària amb el Sàhara, Arena los Zapatos. I cada dilluns a les 7, flamenc en femení. Per últim, la companya Núria Cerveró ens explica els tallers que vos oferirem a Car Revolta aquesta temporada.
Els tallers que trobarem aquesta temporada són el taller de ball, del Bureu al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça, cada dimecres de 7 a 8 i mitja de la vesprada, amb una aportació a Car Revolta de 20 euros al mes. Podeu trobar més informació i inscripcions en festaifolk@gmail.com. Valencià, curs de llengua, història i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat. Visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. T'hi esperem, impartit per Manel Pérez, amb horari de divendres de 10 a 11 i mitja del matí. Una donació, en general, de 15 euros mensual i 5 euros al mes per a sòcies. Més informació i inscripcions en info@carrevolta.org. Taller d'art, coordinat per Isabel Guirao. Tenim art per adults en horari de dimecres de 7 a 8 i art per adolescents en horari de divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació i inscripcions a tallerdeartisabelguirao@gmail.com. Tango, aprèn com a Buenos Aires, amb el mestre Luciano Blanco. Horaris de tardor hivern els dimecres a les 8 i mitja de la vesprada. Nivell intermedi i avançat. Reserva ja la teva plaça en el telèfon 657-473-638. Yoga. Tenim dues opcions. Classe de Yuk Yoga. És dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja del matí. Contacte Flori al telèfon 629-175-702. I classes de ioga dinàmic. És dilluns de 7 menys quart a 8 de la vesprada i dimarts i dijous a les 2 i mitja del migdia. Imparteix Keru Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia setmanal i 60 euros per dos dies setmanals. Més informació i inscripcions en info@carrevolta.org. I per últim, percussió. Aprèn percussió tradicional amb Aitor Sáez, el 30 de novembre i 21 de desembre, 25 euros per sessió. Contacte info@aitorsaezdejauregui.com i al telèfon 627-990-0800. Podeu estar a l'aguai de totes les activitats en la pàgina web carrevolta.org i a les nostres xarxes socials.
Thank you. ens acomiadem fins al proper programa fent-nos ressò de les paraules que anunciarà la Sibil·la el 18 de desembre. Al jorn del judici veuràs qui ha fet servici, portarà cascú escrit en lo front al seu despit, les obres que haurà fet, d'on haurà cascú son dret. I com va escriure Joan Francesc Mira, molt prop d'allí, al Palau de la Generalitat o al de les Corts Valencianes, segurament no hi haurà ningú o no escoltaran l'anunci de la Sibil·la, però el jorn del judici els arribarà igualment.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot,
senyor Belix,